Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Reduir la interacció social i mantenir el lema de distància, mans i mascareta. Aquestes són les dues receptes per garantir un retorn segur a l'escola a partir de dilluns que ve. Si més no, així ho creu el doctor Valentí Pineda, pediatre del Taulí i president de la Societat Catalana de Pediatria. Segons Pineda, no existeix el risc zero i creu que és més probable que els contagis vinguin de fora que no pas es generi un brot dins d'un centre. Per això demana als pares que extremin les precaucions. Ho ha dit en una entrevista al Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora.
Aquesta família que té nens que van a l'escola hauria també tenir les mesures de no fer festes, de no estar en grups de més de 10, de no estar sopant i dinant ara aquí i ara allà en diferents grups no estables o no coneguts, etcètera, etcètera. El mateix que s'hauria de fer per ells mateixos, els adults, els pares, ho haurien d'extremar-ho o de fer-ho encara més seriosament si tenen nens.
El pediatre considera que les mesures consensuades entre els departaments de Salut i Educació per reduir el risc de contagi a les aules són les adequades. Aquest és el principal titular d'aquest dimecres 9 de setembre, però en tenim més, que repassem a continuació.
Titulars.
Els portaveus municipals s'enganxen sobre si l'Ajuntament ha de cedir o no a l'estat el romanent. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. En el debat de política municipal de Ràdio Sabadell, el PSC s'ha quedat sol defensant la cessió d'aquests fons amb l'argument que la contrapartida seria l'arribada de 2,2 milions d'euros. La resta de grups creuen que els diners del superàvit s'han de quedar a la ciutat. El ple municipal va donar llum verd a la moció en aquest sentit presentada per Esquerra, Ciutadans i Podem.
Tornen els moviments al sector financer espanyol després de l'anunci d'una possible fusió entre Bankia i CaixaBank. En quin lloc, Pere, queda Banc Sabadell?
Doncs, segons l'economista Joan Saborido, el BS vol evitar de totes una fusió, però creu que hauria d'estudiar aquesta opció abans no rebi una OPA hostil per part d'un altre gran banc com ara el Santander o el BBVA.
Sabadell, en el seu moment, quan les coses anaven bé, doncs a Borsa havia volgut, doncs, si no recordo malament, uns 10.000 milions, 8 o 10.000 milions d'euros. En aquests moments en val 2.000, no arriba a 2.500. Clar, bueno, tots ho sabem, on està la cotització, no? Per tant, això, per un banc gran, és una cosa molt fàcil de fer, llançar una OPA. Si el Sabadell li llencen una OPA, no hi ha res a fer, està sentenciat.
Són declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
Antonio Hidalgo en esports critica el mal estat de la gespa de l'estadi Josep Molins de Sant Oleguer.
Allà el Sabadell ha guanyat per 1-0 el Badalona aquest matí en el tercer amistós de la pretemporada. A partir de les 2 al programa Hotel Suís escoltem les declaracions del tècnic arlequinat.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. La previsió del temps de la mà de l'Oriol Rodríguez. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui s'espera una jornada que vindrà marcada per la nuvolositat abundant, tot i algunes clarianes, i també pels xàfecs de distribució irregular que al llarg de tota la jornada es poden presentar a qualsevol indret de la demarcació, fins i tot localment acompanyats de tempesta i, a més d'intensitat forta en aquest sentit, hi ha vigent un avís del Servei Meteorològic de Catalunya. La temperatura màxima serà una mica més baixa que no pas la d'ahir, per tant, amb molts valors situats entre els 25 i 27 graus al conjunt de la demarcació, per tant, amb una calor força moderada. De cara al final de la jornada, les precipitacions i la nuvolositat tendiran a minvar. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació a les carreteres catalanes, ara mateix situació força tranquil·la al llarg de la xarxa viària. Això sí, hem de destacar una incidència a la C-13, on s'està donant pas alternatiu al Llavorsí a conseqüència d'un accident. I quina és la situació al transport públic? Cristina Adrián, des del Transmet, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Al marge de les afectacions per obres de millora a les línies de Rodalies R1, R2 i R4, La resta de línies de Rodalies de Catalunya, així com metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de Generalitat, circulen en aquests moments amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, Cristina. Adéu. Passen 5 minuts a 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
El compte enrere per a la tornada a l'escola ja ha començat i continuen els dubtes sobre si els centres seran entorns segurs per als alumnes, però també per als professors. Una pregunta que avui hem traslladat al president de la Societat Catalana de Pediatria i pediatre del Parc Taulí, el doctor Valentí Pineda. En declaracions al Cafè de la Ràdio, Pineda ha afirmat que les escoles són un reflex de la societat i que, per tant, no estaran lliures de contagis.
L'escola és un mirall o un exemple del que està passant a la comunitat. Si nosaltres tenim casos a la comunitat, tindrem casos a l'escola. Però això no vol dir que l'escola no sigui segura, això vol dir que tenim Covid una altra vegada. I aquesta és la història. El que no podem pensar és que si hi ha casos a la comunitat, no hi hagin casos a l'escola. Això és impossible.
Malgrat això, ha assegurat que és més probable que un alumne o un docent porti el virus de fora que no pas el brot s'origini al mateix centre.
Així és, per aquesta raó, el president de la Societat Catalana de Pediatria demana als pares extremar les precaucions.
Perquè probablement, si hi ha un cas amb un nen, serà més possible que vingui de casa que no que vingui de l'escola. Vale? I dependrà molt de la família, no? Si té molta relació, si surt aquí, si va a treballar amb el transport públic col·lapsat, si ha d'anar a treballar cada dia, etcètera, etcètera, que tot això són coses que quasi hi ha més risc que el nen m'ho agafi a la comunitat o a casa que no a l'escola, i això ho han d'anar a cuidar els pares d'extremar les mesures de protecció que ja estan escrites arreu des del començament de la primera ona.
Sobre els símptomes que ens han de fer sospitar sobre un possible contagi, Valentí Pineda ha explicat que l'alerta ens la donarà una febre alta, malestar general o diarrea. Seran aquests moments quan la família haurà de posar el cas en coneixement del pediatre de referència per tal que decideixi si cal fer o no una PCR.
Ha d'estar relacionat d'alguna manera, no? Jo crec que el nen no té la tos de la pneumònia de l'adult, perquè gràcies a Déu doncs no fa pneumònia, com menys d'una forma significativa, aquest virus en el nen. Però bé, una tos que t'alarmi, que veguis que no és l'habitual, que va amb febre, que és un nen que ho veus. És això, nosaltres el que preguem d'alguna manera i demanem, i així serà, és que això es consulti amb el pediatre.
Tot i això, el president de la Societat Catalana de Pediatria recorda que els nens infectats per Covid-19 no acostumen a passar el virus de forma greu.
I ens endinsem ara en les dades que ens deixa el curs 2020-2021 que comença dilluns que ve, i és que una de cada tres escoles de Sabadell començarà el curs amb més de 20 alumnes per classe. De fet, el 35% de les escoles del Vallès Occidental no podrà seguir les indicacions d'educació i començarà el curs per sobre d'aquest llindar. S'havien d'incorporar 144 professors més als centres comarcals i 22 més per a l'educació inclusiva. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Finalment, a aquests s'hi sumaran 744 professors més del paquet especial per la Covid-19. Unes xifres que queden lluny de l'objectiu de la ràtio de classes de 20. D'aquests mestres, 118 aniran a instituts públics, 506 a escoles i instituts d'escola i 120 a centres concertats.
Repassem aquests números de la reobertura. Es faran 60.000 cribatges als centres de la zona.
En alguns centres es contempla la possibilitat d'habilitar aules com espais complementaris de menjador. Des d'Educació han de valorar quin increment de monitors pot suposar aquesta mesura. Com a novetat s'incorporen 10 educadors socials que fins ara no n'hi havia.
Aquest curs a la comarca hi haurà 155.000 alumnes.
La temporada 2020-2021 arrencarà amb 26.576 alumnes d'infantil, 776 menys que l'any passat i 61.956 de primària, el que suposa un descens de 1.050 estudiants. A secundària n'hi haurà 1.434 més i la xifra se situarà en 45.612 alumnes. Pel que fa al batxillerat, n'hi haurà 9.952, 469 més que el curs anterior. A banda, cicles formatius també creix la xifra d'estudiants. Els de grau mitjà tindran 113 més, el que es tradueix en 5.779 alumnes, i els de grau superior 312 més, és a dir, 5.188.
Educació adverteix que hi haurà contagis a les escoles, com ara deia el doctor Pineda, en 3 centres. De fet, s'han detectat algun cas positiu entre el professorat.
El director dels serveis territorials alerta que el professorat no és un grup estable i, per tant, haurà de mantenir les distàncies de seguretat, fer les reunions telemàtiques. En aquesta línia, Jesús Vinyes ha assegurat que hi ha 178 docents d'aquest territori que formen part de col·lectiu vulnerables. Tampoc considera grups estables els que s'ajunten a les extraescolars.
Si algú munta una activitat a dins un centre, les AMPAs, hauran de fer-ho tenint en compte tot el tema de quines són les condicions en què ho faran. Per tant, els temes, donat de que això no, de que no seran grups estables, aquests grups, han de plantejar-se unes activitats molt similars a les que van muntar els casals d'estiu.
A banda d'això, el director dels Serveis Territorials d'Educació a la comarca tampoc és partidari de la jornada intensiva a l'escola, perquè no ho considera saludable.
D'altra banda, aquest dimarts ha començat el període de familiarització a les escoles bressol municipals, que seran 100% presencials per aquest curs.
Les ràtios no superaran els 20 infants per aula i es prioritzaran les activitats a l'aire lliure. Per donar resposta a l'increment de professionals i material, s'ha incrementat la despesa en 150.000 euros.
Notícies migdia.
Sabadell hauria de cedir el seu romanent a l'Estat? La pregunta es va respondre ahir al ple municipal, on tots els grups, menys el socialista, va rebutjar deixar els estalvis municipals al govern de Pedro Sánchez. Ara bé, la qüestió també ha estat central al debat de política municipal celebrat avui a Ràdio Sabadell. El PSC s'ha tornat a quedar sol defensant que si se cedeix el superàvit, el govern central permetrà a l'Ajuntament gastar un 35% dels diners traspassats. La resta de grups, però, consideren, Pere, que és un pacte que perjudica els municipis.
Sí, per això des de l'oposició es demana que en lloc de buscar pactes entre les dues administracions per traspassar-se diners, es derogui directament la llei Montoro i els ajuntaments puguin gastar lliurement els diners que recapten. Ho subratllava Nani Valero, portaveu de la Crida, i Adrián Hernández, de Ciutadans.
Vostès van fer una promesa electoral, que és la de derogar la llei Montoro, de derogar la llei Mordassa, i justament la llei Montoro, vostè ara ho deia, és la que no permet gastar aquests diners, però és molt fàcil, es deroga.
Que una família, el germà gran que treballa i té dues feines ben remunerades, li demani diners al germà petit, que pràcticament no treballa o treballa 4 hores a la setmana. Vull dir, és que la situació dantesca és aquesta, eh? I per això dèiem, home, no, l'Estat, que es financi de molta manera, diners europeus, tresor públic, etc, i que ens deixi als ajuntaments gastar els diners que són nostres i que ho necessitem a dia d'avui. No d'aquí 10 anys, no d'aquí 2 anys, no d'aquí 5, sinó avui.
De fet, el pacte signat entre el govern central i la Federació Espanyola de Municipis ha estat titllada per Gabriel Fernández, portaveu d'Esquerra, com un xantatge cap als ajuntaments.
En realitat és un xantatge el que ens fa o el que ens han proposat, perquè saben perfectament les necessitats, la necessitat que tenim. Els municipis saben perfectament que sou vosaltres allà en Madrid qui controla la xeta de los diners i sou vosaltres els que heu imposat o que mantingueu les actuals lleis autoricistes que té l'Estat espanyol.
Per contra, des del PSC posen l'accent en els beneficis que podria suposar per la ciutat, i és que a canvi de traspassar 6,4 milions al govern central, l'Ajuntament disposaria de 2,2 milions extraordinaris. Ho defensa Eloi Cortés, portaveu adjunt del PSC.
Ens permet disposar d'un 35% dels fons que prestem de manera immediata. És a dir, si prestem, si tenim 100 euros en el banc, que són els que prestaríem a l'Ajuntament, podríem disposar d'un mínim de 35 euros d'aquests 100 entre aquest any i el vinent, i al llarg de 10 anys se'n tornarien els 100 euros i, per tant, tindríem més diners dels que en el primer moment teníem. L'altra opció és seguir del com estàvem ara, que és tenir 100 euros al banc i no poder-los fer servir.
Com diu Cortés, en principi els diners cedits serien retornats en 10 o 15 anys en funció de com s'acabi tancant aquest pacte. Per Lourdes Ciuró, portaveu de Junts, aquest termini no dona garanties.
No podem deixar anar els nostres romanents a 10 anys vista a retornar a partir de l'any 2023, perquè no sabem si l'Estat ho retornarà, perquè no sabem quin govern hi haurà, no sabem si farà seus aquests compromisos i, de moment, pels ajuntaments busca qui t'ha pagat perquè els recursos ja no els tens.
Per tot plegat, Podem demana més temps i que es busqui un acord que convenci les dues parts, i és que ara mateix no tindria suports per ser aprovat al Congrés. Marta Morell és la portaveu dels Liles.
És un acord insuficient, però jo crec i espero que siguem capaços les forces polítiques de posar-nos d'acord i al final treure un acord que el que faci és portar a Sabadell i a la resta de municipis de l'Estat els màxims diners possibles per poder fer front tots i totes a la pandèmia a les quals nosaltres estem.
La moció que ha generat aquest debat va ser presentada per Esquerra, Ciutadans i Podem.
I la sessió plenària d'ahir va tenir de tot, també comiats i benvingudes. D'una banda va ser l'últim ple de l'exalcalde Matías Serracán després de renunciar al càrrec de regidor per la Crida. De l'altra, Pere Farrés es va estrenar en una sessió plenària com a nou regidor d'Esquerra en substitució de Juli Fernández. Farrés, que ha passat aquest matí per al Cafè de la Ràdio, ha afirmat que va ser una sessió dura i punyent, però amb moments emocionants, i emplaça els sabadellencs a seguir-lo per assabentar-se de tot el que passa a la ciutat.
El nou regidor republicà assegura que agafa el repte amb moltes ganes i amb capacitat de treballar. Entre les matèries que assumirà hi ha l'habitatge, la memòria històrica i l'educació. Un últim àmbit que coneix prou bé, ja que treballa a Can Uriac per la inclusió de joves amb discapacitat i diversitat funcional. De fet, des del grup d'Esquerra se li ha encarregat que continuï treballant-hi.
De fet, un treball on tinc la meva feina, jo soc psicòleg i formador professional de nois amb capacitats diverses i estic a Can Uriac treballant, no? I és un districte i un barri, la Roureda, Can Uriac, Can Deu, el Capellà, la Planada, són barris que està composat de ciutadania treballadora, molt vinculada a moviments i sentiments d'esquerra, i que de fet és un lloc on Esquerra vol fer arribar el seu missatge, no? Que des d'un estat propi, petit i just, és molt més senzill ajudar la gent.
Pere Farrés és educador, pedagog i psicòleg i anava de número 10 a les llistes d'Esquerra Republicana en les últimes eleccions municipals. També va ser president de la secció local entre els anys 2015 i 2017.
Notícies migdia.
Us ho dèiem en començar. La setmana passada Bankia i CaixaBank anunciaven una fusió entre aquestes dues entitats. El panorama bancari no quedarà indiferent davant d'aquesta operació. I la pregunta que plana l'ambient és si Banc Sabadell se'n veurà afectat. El programa El Cafè ha parlat amb l'economista Joan Saborido, qui n'ha donat les claus. Per a l'analista sabadellenc, el context actual en el món de la banca és problemàtic, manca rendibilitat.
Un problema important, greu, de rendibilitat, malgrat que em sembli que la banca fa molts beneficis, no en fa, no en fa en proporció al capital que té invertit. Llavors, aquest és un problema doncs, que ja hi estan fent front, com? Doncs reduint costos, ja ho veiem, doncs, tancant oficines, etc. Però ara tenim una crisi sanitària.
La fusió entre Bankia i CaixaBank és la resposta clau a aquest intent de reducció en context Covid. S'augura una baixada de la demanda de crèdit i augment de la morositat. Les rendibilitats financeres estan molt lluny del 8 i el 9%, que seria desitjable pels inversors. En aquest sentit, Bankia no es podia fusionar amb el Sabadell perquè totes dues entitats no són tan grans i els estalvis són inferiors. A més, Saborido diu que el Banc Sabadell no vol una fusió.
Per part del Sabadell, en aquests moments no hi ha ganes de fer aquesta operació, crec. Crec que no hi ha ganes de fer aquesta operació. Perquè el Sabadell té una vocació d'independència que l'ha manifestat i l'ha demostrat durant molts anys, menjant-se a bancs i creixent i fent una entitat gran per poder seguir sent, de poder tenir a la porta el nom de Sabadell. No té ganes de fer-ho. A part dels d'aquest, amb una operació com aquesta de Bankia, el que passa és que quan dues entitats es fusionen, doncs hi ha clients que salten per la finestra.
De fet, la fusió Bankia-CaixaBank podria ser una oportunitat amb aquests clients que marxen d'aquest tipus d'operacions. Així mateix, l'entesa entre els directius també marca que les operacions de fusió arriben a bon port. D'altra banda, la Unió Europea vol que la participació del govern espanyol a Bankia desaparegui. Si la fusió fos amb el Sabadell, es manté l'Estat com a soci majoritari. També cal veure com reaccionen els bancs que perden el lideratge, BBVA i Santander. Si volen comprar per recuperar-lo, el Banc Sabadell ara mateix, que es mouen uns preus de compra molt desitjables, pràcticament dopa.
Sabadell, en el moment, en el seu moment, quan les coses anaven bé, doncs a borsa havia valgut, doncs, si no recordo malament, uns 10.000 milions, 8 o 10.000 milions d'euros. En aquests moments en val 2.000, no arriba a 2.500. Clar. Bueno, tots ho sabem, a on està la cotització, no? Per tant, això, per un banc gran, és una cosa molt fàcil de fer, llançar una OPA. Si al Sabadell li llencen una OPA, no hi ha res a fer, està sentenciat.
Saborido creu que l'opció de fer una operació amb un banc estranger també és possible, serà molt més complicada per això, i encara se'n pot contemplar una tercera.
anar a buscar una operació amb un tercer, doncs també es havia parlat de que hi ha alguna caixa d'estalvis per a Espanya, doncs que té el mateix problema que té tothom, i que es podria doncs intentar fer una aliança amb una caixa d'aquestes, doncs que està bastant sanejada i que en plan de no fer-se mal l'un als altres, perquè estan forts en territoris diferents, i es havia parlat, doncs, per exemple, de Puigdemont i la Caixa Basca. Ho veig difícil.
L'economista de la ciutat recomana al Sabadell que sigui proactiu i vagi a picar portes abans que li entrin per la seva sense demanar permís.
10 minuts per arribar al punt de les dues. Continuem endavant. El projecte social A Porta comença a caminar per Can Puigdemont. L'objectiu és detectar necessitats socials i fomentar el civisme i la convivència. Els mateixos veïns del barri fa temps que el reivindiquen. Es tracta d'una experiència aplicada amb èxit a Europa i també a d'altres municipis. L'Ajuntament hi ha donat suport conjuntament amb la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya, la FAPS, l'Associació de Can Puigdemont.
Es tracta d'emplear unes persones que fan de picaportes i tracten amb els veïns, assessorant-los, donant-los explicacions sobre els temes concrets i a la vegada mirant de detectar casos de vulnerabilitat. La idea prové de França i des del 2016 s'ha anat implementant a diferents zones de Catalunya, on se'ls van acabar obrint el 80% de les portes. Sara Cervelló, coordinadora del projecte Porta al Barri, diu al programa Al Matí que la intervenció gira a l'entorn de tres eixos.
La missió es diu evitar conviure i viure, reconstruïm el barri de Can Puigdemont porta a porta, i a l'eix d'evitar el que busquem una mica és ampliar la informació que té el veïnat en relació als recursos, als ajuts que existeixen sobre habitatge, no? Per a persones, famílies en situació d'exclusió social, de vulnerabilitat derivades en molts cops de la situació actual.
Pel que fa a la convivència, es treballa en polítiques de civisme, prevenció de conductes incíviques o la gestió de residus. En referència al fet de viure, es recomanen bones pràctiques als veïns pel que fa a la cura de persones, especialment ara amb la pandèmia del coronavirus. També els parlaran de la renda mínima de ciutadania i l'ingrés mínim vital. Boar Fachilà, de l'Associació de Veïns de Can Puigdemont, mostra satisfacció d'entrada amb el simple fet d'haver donat feina a 8 veïns amb el projecte.
Nosotros estamos ya de entrada contentos. ¿Por qué? Porque ya tenemos 7 personas que son de la propia barriada de aquí, de Capuchanet, y que van a tener un trabajo durante 7 meses con una nómina y van a llevar un dinero a su casa.
La diversitat de cultures per Xile ara mateix genera més friccions a l'hora de conviure. Per això els veïns han convidat a les entitats a escollir els mateixos els representants que poden assistir a les reunions de veïns. D'aquesta manera es prepara els residents perquè obrin la porta als membres del projecte i no els confonguin amb altres perfils, com ara venedors a porta freda o persones amb pitjors intencions. L'equip resultant ha acabat sent una representació de la realitat social i demogràfica del barri. A la tardor rebran la formació necessària. Ara doncs fa falta que els veïns els arribi a la iniciativa i sàpiguen que els agents ficaran a finals d'any a la seva porta per donar-los un cop de mà.
Repassem altres notícies més breu amb l'Helena Molist. Molt bon dia.
Bon dia.
Aquesta tarda hi haurà la inauguració de l'exposició sobre el pintor sabadellenc Agustí Masvidal, titulada La precisió de la mirada al Museu d'Art.
La mostra vol ser un homenatge al dibuixant en el centenari del seu naixement l'any 1920. A causa de les mesures sanitàries derivades de la Covid-19, l'acte serà porta tancada i només hi podran assistir els familiars de l'artista. També hi seran presents l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, i Ximo Company, director del Centre d'Art d'Època Moderna, que està catalogant la seva obra. Destaquen els seus dibuixos sobre botànica, Sabadell i el romànic català. L'exposició es pot veure fins al 10 de gener.
Dos accidents de trànsit ahir a Sabadell.
El primer es va produir a quarts d'11 del matí al carrer Sant Sebastià, amb la carretera de Barcelona, entre un turisme i una motocicleta. El motorista va ser traslladat a l'Hospital de Sabadell en pronòstic lleu. El segon accident va ser a quarts d'una entre dos turismes a l'avinguda de Matadepera. Un dels dos conductors també va ser traslladat al Taulí en pronòstic lleu. Finalment, la policia també va denunciar un home per conduir sense punts al carnet.
Condis obre un nou supermercat a Sabadell.
Serà un Condis Express a l'avinguda Barberà número 63. El seu horari d'obertura serà de dilluns a diumenge de 8 del matí a 11 de la nit. El nou establiment disposa de seccions com drogueria i perfumeria, congelats, fruiteria, forn de pa i expositors de carnisseria i xarcuteria.
I acabem. Ferrocarrils recupera l'activitat a les línies 1 i 2 de Plaça Catalunya.
A partir de demà ja es podran utilitzar normalment després que hagin acabat els treballs d'allargament de les vies, els quals permetran l'entrada automàtica de trens a l'estació. Els treballs continuaran fins al novembre, tot i que ara no afectarà els usuaris, amb l'objectiu de poder millorar la freqüència dels trens en hora punta a la línia Barcelona-Vallès, on hi haurà trens cada 5 minuts.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell. Escolta'ns, arribem a tu.
Notícies migdia.
Minuts per arribar al punt de les dues. Moment de repassar l'actualitat més enllà de la ciutat i comencem parlant de coronavirus perquè Catalunya ha sumat 679 casos nous de Covid-19 confirmats per PCR aquest dimecres, tot elevant la xifra total als 118.225, segons l'últim balanç del Departament de Salut.
Són 447 positius menys que els reportats dilluns. Des de l'inici de la pandèmia han mort 13.113 persones, 10 més que en el darrer balanç. El risc de rebrot puja 5 punts, de 170,97 a 175,69. La velocitat de propagació també ho fa lleugerament, passant de 0,94 a 0,96.
I aturats els assajos de la vacuna contra la Covid-19 que desenvolupa la Universitat d'Oxford.
La farmacèutica AstraZeneca ha pres la decisió per la malaltia, han assegurat potencialment inexplicable d'un dels participants. La companyia, en l'última fase de proves de la vacuna, revisarà les dades de seguretat i argumenta que en grans assajos es poden desenvolupar malalties per casualitat. Tot i això, la farmacèutica confia poder reprendre les proves aviat.
El Parlament de Catalunya, en Comú Podem i el PSC han demanat Quim Torra que convoqui eleccions.
Quan falta una setmana per la vista de Torra al Suprem, els dos grups de l'oposició han reclamat al president que convoqui els comicis immediatament. Miquel Iceta, del PSC.
Jo només li demano que es comprometi a que si realment vostè és inhabilitat per decisió judicial i en aplicació de les nostres lleis, el Parlament de Catalunya pugui triar un altre president o puguem anar tots plegats a eleccions. No es mereix aquest país una presidència sotmesa a l'interès partidista. Es mereix un president efectiu i eficaç al capdavant d'un govern efectiu i eficaç. Necessitem reactivació econòmica, necessitem reconstrucció social i no volem en absolut perdre el temps amb querelles partidistes que només beneficien a uns pocs.
Una sessió al Parlament, Helena, centrada en la llei que delimita el preu dels lloguers que es debatrà aquesta mateixa tarda.
Des d'Esquerra Republicana han acusat els seus socis de govern de tenir tremolor de cames textualment a l'hora de regular els preus dels lloguers. Els republicans també han acusat a Junts per Catalunya d'entorpir la feina feta pel Departament de Justícia, que és qui ha fet la proposta de llei.
La nova llei de memòria democràtica podria anul·lar el judici al president Lluís Companys i legalitzaria la Fundació Francisco Franco.
El Consell de Ministres preveu aprovar la setmana vinent el text que declararà com a nuls totes les condemnes de l'època franquista i acabarà amb la impunitat cap a les fundacions totalitaristes.
El PSOE impulsa també la comissió d'investigació pel cas Kitchen.
D'aquesta manera, els socialistes aprofundeixen en la crisi entre el seu partit i el Partit Popular. A la sessió de control del govern al Congrés dels Diputats, el líder dels populars, Pablo Casado, ha refermat el seu vot en contra en els pressupostos estatals.
El Tribunal Suprem en clau judicial tomba els recursos de PP i Vox contra la presència de Pablo Iglesias a la comissió que controla el CNI.
La sala ha declarat inadmissibles els recursos interposats, ja que considera que els hi falta legitimització activa.
I fora d'Espanya, un incendi de causes desconegudes ha cremat el camp de refugiats de Mòria a l'illa grega de Lesbos.
Les primeres informacions asseguren que el 80% del campament ha quedat literalment carbonitzat. Només ha quedat en peu la zona dels edificis oficials controlada per la policia grega i rodejada de murs de formigó. La Comissió Europea, per la seva banda, ha afirmat que traslladarà a la Grècia continental els més de 400 menors que vivien en aquest camp.
Així posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també a través de les xarxes socials de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.